Doncs mira, avui et podria dir que és el Dia Mundial del Podcast, que això és nou, des del 2014 només, però prefereixo començar dient-te que ja tenim la primera nevada de la temporada a cotes mitjanes i altes que han deixat una estampa hivernal doncs d'aquelles bucòliques i maques al Pirineu. Però en parlarem, perquè em sembla que aquesta neu no aguantarà tot el que ens agradaria. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Divendres 30 de setembre del 2022, hores d'ara, a punt d'arribar als 19 graus a la ciutat de Lleida. Ara ens ho explicarà l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, però hem tingut un Sant Miquel ventós. I no és una cosa habitual, de fet, em sembla que en els darrers 20 i no sé quants anys o no havia passat cap vegada, o no, vaja, que havia passat molt poques vegades, o cap, mira què et dic. Ara buscarem aquesta previsió meteorològica, perquè al matí ja hem notat que la fresqueta és interessant, han baixat ja les temperatures, ens agradi o no ens agradi, però em sembla que ve una mica de recuperació. El que et dic, ens mareixen, ara jaqueta, ara no, ara sugo, ara em refredo, molt refredats. Hi ha refredats, hi ha grips, hi ha Covid, hi ha de tot, i tot està camuflat per aquí. Va, que també farem una repassada a la darrera hora informativa, parlarem de música en viu i en directe amb l'Andrea Rodríguez i escoltarem el seu Melo Malo, també les estrenes de cine amb la Laura González. Avui estarà amb nosaltres el Jordi Curcó per parlar doncs de la tradició de Sant Jaume a Lleida, que ja ha rebut el distintiu per part de la Generalitat de Catalunya. I a partir de 2:15, doncs ja saps, l'Espai Groc, on ja posem tot sobre la taula totes les propostes del món de les arts escèniques, de la cultura, de la música, de la cultura, en fi, moltes coses per endavant des d'ara fins a arribar a les 2. Ahir sí que era festiu. Avui nosaltres el pont no ens l'hem agafat. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim a l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
A veure, Sant Miquel, ventós. Jo ho he dit bé o no?
Molt ventós, vale. Sí. No és que arribés a ratxes molt altes, però de 50-60 km per hora i moltes hores tot el dia. És el primer Sant Miquel ventós d'aquest segle.
Ah, imagina't. No,
normalment, a veure, de Sant Miquel només he trobat en aquest segle un plujós, el del 2012, va ploure tot el dia, 41 litres, un ventós, el de l'any passat, i la majoria pues, són assolellats i temperats o càlids, fins i tot n'hi ha de Sant Miquel en 30 graus, la immensa majoria, però ahir va fer molta nosa el vent, sobretot pels escenaris, per les activitats a l'aire lliure, pues, feia una mica de nosa, sobretot els carrers encarats d'on venia el vent, que era de ponent, mestral. Això ja ha acabat. Ara ha quedat tot asserenat, les temperatures han davallat moltíssim, 9 graus a la ciutat de Lleida, 9,4, la més baixa des del 7 de maig, però és que a l'Alt Pirineu, on ha nevat, pues, 4 sota 0, 5 sota 0, a cotes altes,
Sí.
A aquella vereta, a Portenya, estic parlant de 2.400 metres. I la més baixa en capitals de comarca, 2 graus, només 2 graus al pont de Suert. És a dir, la nevadeta ha sigut interessant.
Bueno, nevada acompanyada
anecdòtica, de però a 30 de setembre no dura, Que ningú pensi en la temporada d'hivern.
No, no.
Que l'hivern li costarà molt d'arribar.
A veure, Armando, qui vulgui
començar, si arriba al desembre ja serà molt.
Qui vulgui començar a encerar els esquís ho pot fer, però no per anar a esquiar en breu, ni molt menys. Perquè em sembla que, a més, el 29 i 30 ha vingut aquesta davallada de temperatures. Sí. De cara al cap de setmana es mantenen o recuperen
primer,
una mica?
La propera matinada podia ser fins i tot una mica més baixa. La temperatura podia ser més freda, més asserenat, més encalmat, l'aire fred enclotat, podien baixar a Lleida al voltant de 8 graus, semblarà que ve més fred, però no. Demà, durant el dia, anirà recuperant, arribaran als 22-23 graus. Demà podien arribar entre 1 grau a Viella i 8 a la plana de Lleida. És a dir, que serà molt fresca.
Vale.
Durant el dia remuntarà, assolellat, i la gran remuntada començarà a partir de diumenge. Encara no tant en les mínimes, però sí en les màximes. I diumenge, dilluns, dimarts, podien assolir temperatures que s'aproparien als 30 graus. 27, 28, d'aquesta mena. Entre els 26 graus a la Vall d'Aran i els 28, potser una mica més també, als punts més càlids del Segrià. Doncs... I sembla que la setmana que ve seria assolellada, tranquil·la, sense pluja i en aquestes temperatures tan suaus, però en un contrast important entre el dia i la nit. No farà tanta fresca de nit, però a les tardes podrem anar perfectament de màniga curta.
Bueno, doncs escolta, sembla un partit de futbol, això, la gran remuntada que arriba dilluns.
Exactament.
Dimarts en tornem a parlar, a veure si han pujat el que teníem previst.
Sí.
Armando, bon cap de setmana.
Igualment a tothom, bon cap de setmana.
Vinga, busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, ha arribat aquesta nevada, que ja ens ha dit l'Armando, que, escolta, a veure si voleu preparar els esquís, perfecte, però que no és... Que aquesta neu no quedarà ara, i la tindrem com a base, doncs, de cara a la temporada d'esquí, però Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat ja a la venda els forfets de temporada per aquest proper hivern de les 6 estacions de muntanya que gestiona. Boitaull, Espot, Portainer, La Molina, Vall de Núria i Valter 2000. Aquests es poden adquirir amb un descompte de fins al 20% a les botigues en línia de cadascun dels equipaments fins al proper 27 de novembre. Per tant, ja veus que com es va animant la història. Fa 4 dies ens estàvem ofegant de calor, i quan dic 4 dies vull dir 4 dies. És que 4 dies mal comptats. Ja estem mirant a l'hivern. Ja veiem la neu i estem mirant a l'hivern. En fi... Mira, canviem de tema, va. Comencem parlant de successos, i és que els Mossos d'Esquadra i la policia local de Tàrrega estan investigant un atropellament mortal a un ancià de 92 anys que va tenir lloc ahir al matí en un tram urbà de la capital de l'Urgell. En concret, els fets van passar a la C14, a l'alçada del pati, quan l'home va creuar per un lloc on no hi ha pas de vianants. Un camió el va atropellar i sembla ser que no es va aturar. La policia està investigant si el camioner no es va aturar perquè no va veure el vianant o perquè es va donar la fuga. L'home va morir al cap d'unes hores a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida a causa de les ferides que va patir. I la 68a Fira Agrària de Sant Miquel ja ha obert portes ahir dijous a Fira de Lleida conjuntament amb la 37a edició del Saló Eurofruit. El doble certamen firal recupera enguany la normalitat prepandèmica i sense mesures de la Covid. I, a més, assoleix la plena ocupació amb 290 expositors que ocupen els 54.000 metres quadrats de superfície del recinte. Sant Miquel i Eurofruit arriben marcades enguany per les dificultats que viu el sector agrari i ramader per l'encariment dels costos de producció i les afectacions climatològiques i meteorològiques que han fet caure la producció en cultius com ara la fruita dolça. En aquest context, els expositors encaren la fira amb incertesa i el de tractors i maquinària agrícola preveuen tancar menys vendes que en altres edicions. A més d'aquests sectors, també n'hi ha d'altres, com per exemple el de les energies renovables. Escoltem a Xavier García, que és director de Cibortex, que estan per primera vegada a la Fira de Sant Miquel.
Sí, és la primera vegada que venim aquí a la Fira de Lleida, i l'objectiu fonamental és donar-nos a conèixer, que la gent conegui més tant la bateria virtual com pel sector agrícola els sistemes a les bases, d'acord? Bàsicament és això, començar a crear promoció de la nostra marca com a enginyeria, i que la gent ens conegui com a una enginyeria especialitzada en energies renovables i dintre del món de la fotovoltaica.
Diumenge serà la cloenda del certamen, i el director de General de Polítiques Palanca per al Compliment de l'Agenda 2030 del Ministeri de Drets Socials, Gabriel Castanyeras, serà l'encarregat de fer aquesta cloenda. El govern de la Paeria, això en plana local, a la ciutat de Lleida, el govern de la Paeria tanca un acord amb el PSC i el Comú de Lleida per modificar prop de 2 milions d'euros el pressupost. La modificació incorpora partides per millorar equipaments i actuacions per promoure la transició energètica. I abans de la nostra notícia econòmica del dia, t'explico que hi ha dues empreses d'Almenar, Organa Espirulina i Origen Bean to Bar, a Lleida, que han creat un bombó saludable i que sacia la gana. Escolta, dit així, perfecte a tot. Està elaborat a base de cacau i espirulina, una microalga considerada un superaliment per l'ONU, per la diversitat de vitamines, minerals, proteïnes i antioxidants que conté. No porta sucre ni llet i el principal repte dels seus promotors ha estat trobar l'equilibri entre el valor nutricional d'aquest snack i que el sabor resulti agradable al paladar. Per desenvolupar-lo, han comptat amb la col·laboració de la doctora en nutrició de la Universitat de Lleida, Blanca Salinas, i de la dissenyadora d'aliments, Alexia Trilla. Preveuen treure'l al mercat en uns 3 mesos i ara estan fent tastos per conèixer l'opinió de la gent. I amb la nostra notícia econòmica del dia t'explico que el govern central bonificarà l'IRPF a les rendes de fins a 21.000 euros, una mesura que beneficiarà prop de 122.000 treballadors lleidatans. El 60% dels prop de 198.000 dels contribuents, segons dades de l'Agència Tributària de l'exercici del 2020. Aquesta mesura es completarà amb un nou impost per a fortunes de més de 3 milions d'euros i ajustaments en societats i IVA. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I així, directament, marxem cap a Príncep de Viana, cap a la redacció del diari La Mañana. Allí tenim el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Oye, ¿cómo va el sueño?
El sueño, ya ves, si aquí se puede dormir muy a gusto, ¿no?
Ah, no hiciste tarde ayer con las festas de la tarde.
Pero si a la una te echan a la calle, oye. No voy buscando bares por ahí, como cantan los Platero y tú, y no hay manera.
Bueno, pero a partir de cierta edad también va bien, ¿no?
A ver, cierta edad. La edad son solo números, no es lo que dicen. Hombre.
Yo seguro que tú aguantas más que yo. Seguro, hombre, segurísimo.
Eso, pero eso no lo pongas en duda.
No, además, es que yo nunca he aguantado mucho, que yo a las 2 y las 3 me duermo.
¿Qué dices, hombre? Pero si es cuando mejor se está.
No puede ser, hombre. La fiesta se tiene que hacer antes.
Fíjate,
¿no?
si es que soy un hombre paradójico, con un chaval de paradojas. Trabajo en la mañana y me encanta la noche.
Eso, pues, tienes toda la razón. Qué buena. Bueno, Andrés, oye, tenemos música en vivo, aparte de las festes de Tardó.
Sí, bueno, que eso lo recomiendo a las 8:30 hoy, allí en donde lo han puesto, ahí en el casco, allí en Rovira Roure.
Sí.
A las Rapenades, que las recomiendo mucho porque son muy divertidas y son de aquí.
Bueno.
Pero por el resto del cartel no quiero saber nada.
Vale, y ver tampoco habrá sido ver nada. ¿O sí?
No, a ver, ¿el careto de paleto de quien tú y yo sabemos? No,
bueno,
no, pasó.
Bueno, nada. Bueno, pues hacer unas birras.
Eso sí, es santificar las fiestas siempre.
Vale.
Siempre. Sí. San Miguel, eres tú.
Oye,
San Miguel.
Que si no nos montan bien las fiestas, pues nos la montamos nosotros con los amigos.
Claro, eso siempre lo hemos hecho, bueno, descarado.
Pues
aparte
estamos.
De que ayer me pegué una buena sesión de vinilos y de verdad que se oye mucho mejor el vinilo que el CD, ¿eh?
Que no, hombre,
está la cosa clara. Ayer lo estuve comprobando, digo, pero ¿cómo puede ser? Es cierto. Tiene, no sé, el sonido ese alfa que dicen de que no lo capta el CD, pues debe ser eso, pero yo ayer flipaba, digo, pues sí, efectivamente suena mejor el vinilo que el CD.
Pues el CD no lo tienes bien ecualizado, que no puede ser.
Sí, lo tengo bien ecualizado, hombre, que tengo mucho oído yo para estas cosas.
Bueno, oye, tenemos aquí un debate. Además es un debate bonito, la verdad, porque mientras escuchemos música, oye, escúchala como puedas o como quieras, ¿eh? Pero el debate existe, es verdad. Esto del que un vinilo siempre ha sonado mejor, no sé, explícame tú. Tenemos un número de WhatsApp, el 664-526-80. No sé, ¿ho notes tú que en vinil se escolta millor? 664-526-80. A ver, que la gente nos explique si lo oye mejor en vinilo o no. En fin, va, ¿qué más me explicas?
Bueno, que tenemos pues música en vivo, como tiene que ser, mientras nuestra musa, la Duaina, está de mini gira por Ibiza, lleva ya 3 semanas, es la tercera semana, está haciendo bolos y está pues a punto de publicar el tercer videoclip de adelanto de su nuevo disco, Tu Sonrisa, que fue grabado también en Ibiza, de ahí le salieron los bolos cuando fue en julio, grabado allí en la playa Calanova. Y que bueno, que Ingerger, que es el cuarto disco con banda que lo tiene previsto para noviembre, a ver si realmente lo podemos ver, porque son 10 canciones nuevas y bueno, que ya sabemos de que esta mujer está triunfando no solo aquí en España, sino a nivel de extranjero también. O sea que, pero si a lo tonto, pues mira, que se va haciendo un mercadillo por ahí.
Que sí, y me alegro, la verdad es que sí. ¿Qué más?
Bueno, la cultural Café Isul de Belloc, que también son fiestas mayores en Belloc, pues también se suma a las fiestas y ayer tuvo a Biblanc, a una banda que hace versiones muy personales, que ya estuvieron en el café hace una semana. Y esta noche tiene a Yu a Fox, que es la cantante Judith Estadella, Jud, y el guitarrista Oscar Gutiérrez el Guti, que ambos son componentes de la banda Leridana de Versiones de Noche, y que han hecho un dueto, y bueno, en un dueto pues para hacer conciertos únicos e irrepetibles para cada ocasión. Puesto dice que cada canción nunca la tocan de la misma manera.
Bueno, pues oye, bueno, un aliciente más para ir a verlos en directo, ¿eh?
Sí, además es una gran cantante, ¿eh? Estaba antes con los Walking Rods y yo la conozco desde de hace tiempo, y al Guti, bueno, que vamos a decir del Guti, que es uno de los veteranos de la escena de aquí, un gran guitarrista.
Muy bien.
Y mañana está John Bertrand Trio, que se encargará del bolo del sábado noche, que combina versiones de rock, blues y funk con de gente como Jimi Hendrix, John Mayer, Steve Ray Vaughan o Eric Clapton, con temas propios. Este chaval empezó tocando en el instituto el bajo con un grupo que se llamaba Faculty, luego se pasó a la guitarra, ha estado en varias bandas y ahora se ha montado su propio proyecto, que bueno, que como en formato de trío con el bajista Xavier Baró y el baterista Oscar Otto, que ambos también están en las filas de la banda de versiones leviana Eligius 432.
Ajá, muy bien.
Nos vamos a Benavén el sábado, porque el sábado tenemos a los Milford Boys, que recuperan sus divertimentos mañana a las 8 de la tarde, al aire libre, gratis. Es un cuarteto pues que recuperan pues el rock and roll, el country y el pop de los años 50 y 60, con la única intención de hacer bailar al público y recordar todas aquellas piezas que han hecho vibrar a diversas generaciones y que seguramente no morirán nunca, no como las canciones que están sonando ahora por ahí, que durarán, pues mira, lo que dura un telediario.
Sí, la verdad es que sí, no sé, la verdad, pero...
No, ya te lo digo yo.
No duran como
yo
las de antes.
Yo sí que lo sé.
O sea, al final, hasta en la música es cierto aquello de que no se hacen las cosas como antes.
No, que va. Bueno, yo ayer cuando, ya te digo, en las sesiones estas que me pegué, desempolvé un disco de El Islands, de King Crimson, y dije, bueno, esta música ya no se hace ahora ni por asomo, vamos.
Es verdad, hay cositas que estaban muy bien trabajadas, muy bien trabajadas.
Bueno, tenemos...
dime una propuesta más, que antes del Melomalo te tengo que hacer una pregunta,
Bueno, en el Café del Teatro Estango hay Ruta 66, que vuelven al directo, que es para rendir homenaje a la inolvidable década de los 60, y mañana están los Black Eyes, que es una banda de tributo zaragozana a los AC/DC, han venido dos veces, las dos veces han colgado el cartel de No hay localidades, y mañana ya veremos.
Vale, Andrés Rodríguez, antes del Melomalo, supongo que el fin de semana pasado estuviste enganchado a la radio.
Estuve enganchado a la radio desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde.
Vale, desde el viernes a las 6 hasta el domingo a las 6, que en el Rock FM 500.
Sí, hombre, por fin, una vez al año que puedes oír canciones diferentes, porque mira que se repiten más que el ajo.
Bueno, son...
Que es lo que sería la gente.
500 canciones en 48 horas, que es... además era la décima edición.
Décima edición, sí.
¿Satisfecho con el ganador?
Hombre... El Satisfaction, que es el que pongo yo de sintonía en estas intervenciones que hago los viernes, sigue en cuarta posición. Para mí sería la primera, pero bueno, el año pasado fue cuarto y este año cuarto. El año pasado quedó primero la Autopista del Infierno, los AC/DC, de los AC/DC, sí. Y segundos los de La Escalera al Cielo, de los Led Zeppelin, de Stairway to Heaven, y este año se han cambiado las cosas.
O sea,
mejor ir al cielo que no al infierno. Bueno. O sea, primero Led Zeppelin y segundos...
Y por la autopista.
Exacto. La tercera, que era Bohemian Rhapsody de Queen, perdió un peldaño.
Sí.
Que claro, como el año pasado y hace dos años cuando salió la película, eso influyó mucho. Y luego que también hay que decir de que pasó al quinto lugar el Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Y que el impacto del Nothing Else Matters, por citar a Miss Metallica, ha pasado de la novena a la sexta posición, lo cual no está nada mal. Mientras que el himno por la paz, el Imagine de John Lennon, que siempre estaba ahí, ha bajado del tercer al séptimo lugar,
pues,
entre los 10 más votados.
Pues imagínate que yo pensaba que este subiría mucho este año con la historia de lo de Rusia y Ucrania, pero bueno.
Sí, pues no, pues mira, paradójicamente ha sido al revés.
Bueno, pues nada, oye, me alegro que estuvieras enganchado, yo también, sí, estuve mucho tiempo, y descubrí alguna que otra canción, sobre todo de los puestos de muy abajo, que es cuando descubres cosas relativamente desconocidas,
Es muy, muy, muy entretenido, está muy bien, y aparte de que, bueno, pues ahí está. Además, como casual, las cosas casuales es de que los Black Eyes, que son la banda tributo de AC/DC, mañana están en el Café del Teatro, y en esta misma sala estarán el 17 de noviembre los siempre aclamados Led Zepp, que son los de homenaje a Led Zeppelin.
Vaya, sí, señor.
Pero bueno, pues bueno. Aquí vaya casualidad, que quien no se consuela es porque no quiere, aunque de los australianos aún hay oportunidad de verlos en vivo. Bueno. A los británicos no, porque ya han pasado la historia por muchos rumores que se hayan dado de una posible reunión.
Pues nada, Stairway to Heaven de Led Zeppelin, que se coronó como el ganador del Rock FM 500 de este pasado fin de semana en su décima edición. Ahora sí, vámonos con el Melo Malo, que lo puedes leer en las páginas del periódico La Mañana, pero escucharlo, pues oye, esto también es un lujo, ¿eh? Lo tenemos aquí los viernes. Andrés Rodríguez, va, que hay mucha gente que lo espera. ¿Cuál es el Melo Malo de esta semana?
Estoy bastante harto del nuevo milenio a todos los niveles. Pero como lo nuestro es la música, pues aún me mosqueo más. Desde que hemos llegado al 2000, no existe la creatividad tan desbordante de las últimas décadas del siglo pasado. Todo está más controlado y, por ende, prohibido. Las tecnologías nos están privando de la libertad por completo. Y ahora sí que hay poco rock and roll, como cantaban Platero y tú. Si nos centramos en la urbe que compartimos y que ahora padecemos por la pésima praxis de los actuales inquilinos del consistorio, ya no hay palabras buenas que pronunciar. La cadena de despropósitos abarca incluso a unas fiestas que se las podían haber metido por donde les quepa. Paradójicamente, una actividad que debería provocar la sonrisa y la alegría de la ciudadanía, lo que ha logrado es enfadar y poner de mal humor a muchos que siempre hemos vivido y disfrutado a tope con las fiestas. No voy a citar a los artistas del régimen, que siempre lucen como cabezas de cartel, porque no se merecen ni ser mencionados, ni siquiera a quien está de responsable de tanta insensatez, que más mal no lo puede hacer. Simplemente que los nuevos tiempos están convirtiendo a la humanidad en unos borregos que incluso en eso de las vacunaciones de dudosa eficacia llaman inmunidad de rebaño. Vaya farsa y menuda manera de mentir al personal constantemente a cambio del beneficio de los de siempre. Pero volvamos a las fiestas, esas que también disfrutamos en su momento en una ciudad tan patética y triste como la nuestra. Que las verbenas terminen antes de la una de la madrugada me parece irrisorio, y si la excusa es que se hacen en una ubicación con mucho vecindario, pues que las hagan en otro rincón más alejado. En los miles y miles de conciertos que he presenciado, recuerdo que antaño era precisamente sobre la una de la madrugada cuando empezaba el llamado cabeza de cartel. Siempre era típico quedar con los colegas, acudir a las inmediaciones de la sala, pabellón o lo que sea, donde estaba la cita concertística, y tras un papeo, aterrizar prestos a entregarse a la música en vivo. Ya no hablo de casos excepcionales como los de las añoradas bandas como Los Suaves, que han llegado a saltar a escena a las 3:30 de la madrugada en fiestas como las de Fraga o Tremb. Eso tampoco es, aunque el récord lo tengo con Coma, esa gran banda navarra que en uno de los festivales Mérida o Balaguer salió a las 6 de la madrugada, ante los que siempre hemos resistido contra viento y marea. Los tiempos han cambiado mucho, demasiado, y no me parece que para bien, sino al contrario. Que nos quiten lo bailado, pero aún así no quiero ir a dormir. Oh yeah.
Sí, hay que buscar un equilibrio, ¿eh? También estoy de acuerdo, ¿eh? Entre poco y masa, para entender, ¿sabes? ¿No? Yo, en las fiestas... Bueno, sí, eso lo entiendo, pero en las fiestas... En las fiestas de Match me ha tocado montar algún concierto a las 3 o las 4 de la mañana y la verdad es que estabas para pocas cosas. Pero bueno, entre poco y masa, la verdad es que sí. La verdad es que ir a dormir tarde siempre hace fiesta. Yo lo veo con mis hijos. Hoy en casa los viernes y sábado ya te piden, oye, podemos ir a dormir más tarde, que es fiesta, ¿no? Hace fiesta,
claro.
Ir a dormir un poco más tarde. Pues bueno, con un poco de sentido común, pues vale, pues sí. En fin, oye, ¿qué le vamos a hacer? Así están las cosas. Y así te las hemos contado, mira. Oye, Andrés, que me alegro mucho de escucharte. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida. Oh, yeah.
Pren nota. El diumenge 2 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Prenem Autisme. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a millorar la inclusió de les persones amb autisme. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja tenim aquí la cartellera, acabem el mes de setembre i tenim cartellera el divendres de cine, ja saps que tots els divendres, encara que sigui pont, però la tenim aquí amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No t'hem deixat fer pont, eh?
No, aquí me tens.
Bueno, uns quants no t'hem deixat fer pont, eh?
Bueno.
Avui toca treballar, però vaja, em consta que ahir vas anar de festa major.
Sí, sí, sí.
Ah, ja sabeu que ahir va ser festa a Lleida, ara festiu a Lleida, les festes de tardor, per entendre'ns.
Correcte.
Sí, què vas anar a veure?
No res, voltava una mica.
Ah, vas anar a fer ambient de festa major.
Sí, sí, sí. Avui hi ha algun concert, a Rovira Roure, a les 8:30, que m'agradaria veure. Bueno, fer una mica de... Pues festa major. Ves, tampoc...
Clar, entenc que aquesta setmana, aquests dies, no, ni t'enganxaràs a cap sèrie, ni aniràs al cine, perquè, clar, no hi ha més temps.
Bueno, el cap de setmana no, però és que a partir de dilluns comença la festa del cine.
Ah.
Home, sí, sí, del 3 al 6 d'octubre tindrem la festa del cine, que és una de les cites més esperades pels cinèfils i que torna per segona vegada aquest any, vale? Bueno, com bé us dic, aquest any, en lloc de ser 3 dies, que normalment eren dilluns, dimarts i dimecres, doncs ho amplien fins dijous, un quart dia, perquè es pugui gaudir, doncs, 24 hores més de pel·lícules a preu reduït. Les entrades només costaran 3,50 €. Ah. És la Festa del Cine és una iniciativa que d'origen ve des de França i va ser l'any 2009 quan les sales de cine de l'estat espanyol es van començar a sumar a aquesta acció de referència per a la indústria i a l'espectador. Llavors, pues, bueno, la idea és que tothom pugui tenir accés a...
Que normalment tenen bastant èxit.
Sí, sí, déu-n'hi-do. Sí.
Que sempre aquell debat de... Bueno, potser el preu no està ajustat a la realitat de la societat. Sí, no, això ho deixem malament.
Home, 3,50 € és força democràtic, crec jo.
No, per això, que quan la gent a la festa del cine hi va molt i després la resta dels dies no, doncs no se sap mai si és per preu o no. Però és que és una de les diferències que hi ha, el preu.
Doncs sí. Bueno, i tu estàs veient algo? No estàs veient res?
Jo no estic veient res. No, he començat el curs i no estic veient res. Bueno, sí, estic veient algun capítol penjat de Big Bang Theory, de Modern Family, però... O sigui, no m'he enganxat a res nou. No.
Bueno. Molt bé.
Aquesta setmana sí que la sé, perquè la poses aquesta cançó. Sí, sí, perquè vaig veure la notícia, vaig pensar que ara amb un altre del món dels espectacles o del món de la música que ens deixa abans d'hora.
Doncs sí, tu recordes en quina pel·lícula sortia aquesta banda sonora?
Bueno, no recordo ara el títol, però sí l'actriu, la Michelle Pfeiffer.
Molt bé.
Espera. Mentes peligroses.
Correcte. Sí. Molt bé. Minipunta per al Ricard.
Però és que fa dies, eh?
Doncs sí.
Peligroses.
Sí, fa dies. Doncs bé, sí, com diu el Ricard, va morir el raper Colio als 59 anys i amb aquesta música li fem tribut. I així comença amb la cartellera, que n'hi ha, hi ha cosetes, eh? Vull dir, no les m'he ficat a contar-les, però hi ha coses.
Venga. Escolta, tu saps quan va ser la pel·lícula aquesta de Mentes Peligroses?
91?
95.
95.
Ja fa dies, eh?
Mira, anava jo molt enrere, sí. Doncs bé, la cartellera, a lo que vaig, que...
Sí, cartellera d'avui,
una retrospectiva,
ja.
Però cartellera d'avui, La Chica Salvaje, una pel·lícula que ens arriba dels Estats Units, és un thriller d'intriga amb tocs de drama romàntic ambientats als anys 50-60. L'argument es basa en la novel·la homònima de Delia Owens i va sobre una dona que es va criar a les marismes del sud profund dels Estats Units, on viu de manera solitària en connivència amb la natura. Llavors, un dia es converteix en sospitosa de l'assassinat d'un home amb el qual una vegada va estar involucrada. I, vamos, quan diem involucrada, volim dir que algun dia va tenir un rollete amb aquest home. A més, tot això en secret, no? Mm-hmm. Llavors, no només és sospitosa, sinó que la volen sentenciar a pena de mort. Ja. Ahí lo dejo.
Vaja.
La xica salvaje. Bueno, un drama thriller així d'intriga. Tindrem també la pel·lícula Smile, que és thriller psicològic i terror, amb alguns sustitos, amb alguns ensurts que, a més, ha tingut una campanya de màrqueting als Estats Units molt original. S'han dedicat a plantar diferents actors de la pel·lícula somrient, així en una actitud una mica inquietant, no? En espais i actes multitudinaris com partits de futbol americà, saps? Mm-hmm. O sigui, tothom allí celebrant i al mig un actiu somrient enmig del públic, saps? Una cosa molt, molt, molt xungui.
Vaya.
Doncs bé, l'argument és el següent. Després de presenciar un incident estrany i traumàtic que involucra una pacient, la doctora Rose Cotter comença a experimentar successos terrorífics que no pot explicar. A mesura que es va sentint més aclaparada i que el terror comença a apoderar-se de la seva vida, la Rose ha d'enfrontar el seu inquietant passat per poder sobreviure i escapar de la seva nova i horrible realitat.
Vale, una altra que no és per mi.
No sé si n'hi ha alguna.
Hem començat amb dos thrillers d'intriga i psicològics, i de terror, aquesta segona.
Sí, va molt de tot thriller, terror...
A veure, va, la tercera de què és?
És que pensa que estem a les portes del Festival de Sitges,
sí,
ja,
sí. No,
la
no,
setmana
sí,
que ve...
Jo ja penso. Però la tercera de quin gènere és?
La tercera és un drama thriller jurídic.
Drama thriller jurídic, però... Quins problemes que tenim ja per etiquetar pel·lícules?
No, cap problema. O sigui, hi ha etiquetes i subetiquetes. Drama, sí, drama. Sí. Thriller,
bueno, com
thriller.
Es titula, va?
Argentina 1986. I és una pel·lícula que ens arriba des d'Argentina i està basada en fets reals. En concret, en els fets que van viure Julio Strassera, Luis Moreno Campo i el seu jove equip jurídic que es van atrevir a acusar a contrarrellotge i contra viento i marea, no? A més, sota una constant amenaça a la més sagnant dictadura militar argentina, que va ser la de Videla. Vale? Aquesta és la pel·lícula escollida... Sí. Per Argentina per anar als Oscars.
Sí, és pel·lícula i suposo que hi haurà parts que estan dramatitzades, però està basada en fets reals.
Sí, correcte. Sí, sí, està protagonitzada per Ricardo Darín, perquè, clar, pel·lícules argentines no pot ser una altra cara.
Sí,
no?
Bueno, recordeu, la primera que m'ha dit la Laura era un thriller d'intriga, la segona un thriller psicològic i terror, la tercera, aquesta d'Argentina 1986, un drama thriller jurídic. Vinga, la quarta proposta.
La quarta proposta és The Innocents. És una pel·lícula que ens arriba des de Noruega i és un drama de terror fantàstic.
Sí, és que ho fas. És que... Bueno, escolta, que no, que hi ha gent que li agrada. Drama de terror fantàstic, va.
Protagonitzat per nens que, bueno, ha tingut molt bona acollida aquesta pel·lícula als festivals, vale, en els quals s'ha presentat, vale? De què va? Pues mira, durant el resplendent estiu nòrdic, un grup de nens revela els seus foscos i misteriosos poders mentre els adults no miren. Ja te dic jo que són un grupet de nens una mica inquietants, eh? Vull dir...
Bueno. Vale, de moment jo estic en blanc, eh? A veure fins on arribem.
Pues fins al final.
Música inquietant, eh? O no?
És Vivaldi.
Ja, bueno, però no sé, jo ara tan terror i tan thriller per aquí... Sí, escolta, que estic aquí a la ràdio mirant a veure que no hagi entrat algú per aquí al costat, eh?
És que ja ha arribat el fred. Llavors, amb el canvi d'estació, pues, les estacions de Vivaldi.
Però quina és aquesta?
Això és...
La tardor.
No, és l'estiu.
Ah, és l'estiu.
Diria que és l'estiu, sí.
Bueno, però vale.
Que me corregiu-me si m'equivoco, no? L'estiu que ens queda enrere, vull dir, ja,
sí,
ja arriba tardor, però l'estiu queda enrere, ens despedim.
Fa 4 dies.
Li diem goodbye. Sí. So, Fuego és la següent pel·lícula. És una pel·lícula francesa, és dirigida per la directora Claire Denis i és un drama romàntic que planteja temes com la fidelitat, el desig femení, a través d'un triangle amorós. Val? Està protagonitzada per la Juliette Binoche. I, bueno, va del següent. Quan es van conèixer, la Sara vivia amb el François, que és el millor amic del Jean. Ara el Jean i la Sara s'estimen i viuen junts des de fa 10 anys. Vale? Perquè veu el triangle. I llavors, un dia, la Sara veu el François pel carrer. Ell no se n'adona, però a ella li envaeix la sensació que la seva vida podria canviar sobtadament. Al mateix temps, el François reprèn el contacte amb el Jean per primera vegada en anys i li proposa tornar a treballar junts. A partir d'aquí, tots perdran el control de les seves vides i de les seves emocions. Vull dir, pel·lícula intensa, Fuego.
Vale, això França. És un drama romàntic.
Sí.
R.
Tindrem també un drama tendre basat en fets reals que es diu Corazones Valientes, també ens arriba des de França. I la trama comença l'estiu de 1942 durant la Segona Guerra Mundial. Sis nens jueus busquen refugi on ningú pensaria trobar-los, dins del castell de Chambord, enmig de les obres d'art amagades del Louvre. Ah. Vale? Llavors, malgrat el perill que els amenaça i de la mort que els aguaita, doncs aquests cors valents aprenen a saborir el moment present i hauran de sobreviure durant un temps fugint a través del bosc.
Bueno.
Però és un grupet de nens. Aquests nens són més monos que els de Innocents, eh?
Vale, aquesta... Bueno, és un drama, per tant, tampoc no... Tampoc sí. No, tampoc no em fa tu. Vale. I'm an alligator. I'm a mama, papa, coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Just walk like a big monkey bird. Què estem escoltant?
Pues estem escoltant Moonage Daydream, que és una cançó de David Bowie i que dona nom al documental que s'ha fet sobre l'artista, que segurament serà la meva pel·lícula per aquesta setmana de la festa al cine, la veritat. Aquesta, o potser me'n torno a veure Avatar, que també l'han ficat a les cartelleres, novament. Aprofita, Ricard, que sé que no l'has vist.
No ho sé, sí, no l'he vist i m'estan arribant missatges de gent que ja se'n riu de mi, però...
Això és com no l'he vist el Rei León, vull dir...
Però mira, jo el Rei León l'he vist una vegada i la veritat és que no l'he vist mai més.
Bueno,
el
però,
clàssic,
però l'has vist.
El de dibuixos,
però l'has vist.
El d'animació. No, el dels lleons que parlaven de veritat.
Bueno, aquest me va deixar a mi molt loca. Doncs bé, Moonage Daydream és una odissea cinematogràfica al·lucinògena a través de l'obra creativa i musical del polifacètic artista i transformista David Bowie. El documental, que troba la llum imatges inèdites, ha requerit 5 anys de feina amb el suport i la complicitat de la família i els col·laboradors de Bowie. Vale. Vale? Jo crec que pot ser molt, molt xulo aquest documental.
No,
eh?
A més, és un nou gènere. Odissea cinematogràfica al·lucinògena és un nou gènere que et convida a anar al cinema, però és de David Bowie. Jo crec que pot estar bé, però és que, a més, la vida de David Bowie, almenys el que destilava cap a l'exterior, és això.
Sí, però, bueno, a veure, ja et dic, jo vaig anar a l'exposició de David Bowie a Barcelona i vaig plorar. Sí, a l'última sala, pues, vaig plorar. I, no, no, i tinc... M'agrada el personatge, m'agrada el músic, m'agrada la música, però, clar, te fiquen allí imatges del concert i, buah, és
no,
que
clar,
feia uns shows... Estupendo, el que tome. Doncs bé.
Què més?
Vinga, les estrenes Made in Spain. Tindrem La consagració de la primavera. Drama amb teló de fons de la discapacitat. La protagonista diu com jo, Laura. I la Laura doncs, acaba d'arribar a Madrid per a instal·lar-se en una residència d'estudiants a estudiar la carrera de químiques. Sola i gairebé sense diners, doncs, intenta adaptar-se a la seva nova vida universitària mentre va coneixent doncs, les seves pròpies inseguretats. Una nit, per casualitat, coneix el David, que és un noi amb paràlisi cerebral que viu amb la seva mare. Llavors la Laura inicia amb aquesta gent, amb la mare i el noi, una relació de confiança mútua que l'ajudarà amb ella a enfrontar doncs, aquesta nova etapa cap a la maduresa.
Un dramón.
Sí, és un poc drama, però bueno, tindrà cosetes. Què més tindrem? Tindrem animació. Black is Belsa 2, Ainhoa. Vale, ja van fer Black It's Belsa i ara ven Black It's Belsa 2. És animació clàssica per a adults que ens transporta doncs, als anys 80 a través del personatge d'Ainhoa. Ainhoa neix a La Paz, a Bolívia, després de la mort en un atemptat parapolicial de la seva mare. Ella creix a Cuba i als 21 anys viatja al País Basc per conèixer la terra del seu pare, que va morir a Nicaragua. Ja veus que el mapa mundi és gran,
sí, sí.
Doncs allí coneix la Yosune, que és una periodista compromesa, i a la seva quadrilla d'amics. Doncs, quan un d'aquests amics mor per sobredosis d'heroïna, la Ainhoa i la Yosune parteixen en un viatge iniciàtic que les portarà pel Líban, per l'Afganistan i a la ciutat de Marsella. Tot això es situa en els últims anys de la Guerra Freda, vale? I elles s'endinsaran doncs, en el món de les xarxes de narcotràfic i en els seus estrets vincles amb les trames polítiques. Vale? Black It's Belsa, bueno. Ainhoa. Doncs què més tindrem? Tenim una pel·lícula que s'estrenarà el 6 d'octubre, vale? Vull dir, el dijous que ve.
O sigui, no s'estrena avui, s'estrena dijous vinent.
Sí, correcte. Però bueno, com que no tindrem programa fins divendres, pues jo ja us l'explico. Que es diu Los renglones torcidos de Dios i és l'adaptació de la novel·la homònima de Torquato Luca de Tena i que, a més, compta amb un repartiment de luxe, vale? Alice, que la interpreta la Bàrbara Lenny, doncs és una investigadora privada, una detective, que ingressa en un hospital psiquiàtric simulant una paranoia, no? El seu objectiu és recaptar proves del cas en el qual treballa, que és la mort d'un intern en circumstàncies poc clares. No obstant això, doncs, l'experiència posarà en risc el seu propi seny.
Bueno, a mi aquesta trama em sona.
Té rotllo, eh? La veritat és que m'ha agradat i
sí,
ella
sí,
és espectacular. I em penso que el coprotagonista és Eduard Fernández, així que, vull dir...
Bueno, doncs res, ja veig que...
Podeu aprofitar el dia dijous, dia 6, encara la festa del cine, eh?
Ah, és veritat,
dic,
és
que
veritat.
L'han ampliat un dia però, més.
És cert, lo de la festa del cine, simplement a través de la web...
ja fa 13 anys que dure, ja si no ho has fet mai, doncs entra, la festa del cine, la fiesta del cine, penso que és en castellà.
I ja està, et registres i pots anar tantes vegades com vulguis.
Sí, a preu de 3,50.
El mateix dia, dies els que vulguis, etcètera, etcètera. Per cert, crec que els majors de 60 o 65, ara no recordo l'edat, no paguen, i els menors de 12 tampoc.
És possible, és possible. Jo, com que no, ja sóc més gran de 12 i encara no he arribat a la jubilació, doncs... Pues,
No ens ho mirem, però crec que és
exacte.
Així.
Exacte, sí, sí, sí.
Laura González, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Doncs apa, que ens plantem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez, senyals horàries, i després tornem amb el migdia de Cope Lleida. Encara t'he de parlar de tradicions de Lleida i... Escolta, el nostre espai groc, ja ho saps.
La una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. Hoy es uno de esos días en los que se aprietan los tornillos de la historia. Vladimir Putin va a dar un giro de tuerca en la invasión de Ucrania. A esta hora el presidente ruso está ultimando una declaración formal para que los territorios ucranianos del Donbass, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla queden ahora integrados como parte de Rusia. Un acto, además, cargado de simbolismo en el gran palacio del Kremlin, todo con la maquinaria de propaganda a pleno rendimiento. Aquí no se deja prácticamente nada al azar. Ni siquiera el escenario de la firma es casual. Se va a producir en el Salón de San Jorge, la sala más grande del palacio, donde hace 8 años se escenificó ya la anexión de Crimea. Es un movimiento que cambia la estrategia de la guerra y provoca un aumento de la tensión mundial. Rusia se anexiona estos territorios gracias a un referéndum sin ninguna validez internacional. Putin ha puesto urnas para disfrazar de legalidad una ocupación por la fuerza de un territorio ajeno. Este movimiento no va a ser reconocido por la mayoría de la comunidad internacional. Escucha al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
The United States will never recognize Russia's claims.
Never. Nunca, dice Biden. Los Estados Unidos nunca reconocerán esta anexión rusa del Donbass. Putin está cambiando unilateralmente las reglas de juego en la guerra de Ucrania. A partir de ahora, para Moscú, el Donbass formará parte de su territorio y cualquier ataque en esa zona será interpretado como una agresión a Rusia, sin matices. Esto abre la puerta para que Putin pueda reaccionar como considere oportuno y con toda la fuerza que considere oportuno, incluyendo armas tácticas nucleares, algo que los servicios de inteligencia occidentales valoran como una posibilidad de alto riesgo. El movimiento de Putin es una huida hacia adelante. No ha conseguido sus objetivos militares, el gobierno de Kiev está más fuerte que nunca y en Rusia el apoyo popular a la guerra está cayendo en picado desde que se anunció el reclutamiento de reservistas. Hay un éxodo de ciudadanos rusos hacia otros países y, sobre todo, el ejército ruso no consigue frenar el avance ucraniano en esa zona, en el Donbass, la zona que hoy se va a anexionar. Y así es como el mundo llega en este viernes a encontrarse en la situación más grave de seguridad internacional desde la Guerra Fría. Es un momento, un pulso, que tendrá una referencia en la historia como lo tuvo también, por ejemplo, la crisis de los misiles de Cuba, y esperemos que quede en eso, en una historia que contar el día de mañana. Pues hay más noticias destacadas este viernes, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y precisamente Ucrania está denunciando un ataque ruso con 25 civiles fallecidos que viajaban en un convoy humanitario en Zaporilla. No es la única salvajada de la que damos cuenta, al menos 25 personas también han muerto y 27 han resultado heridas en un ataque con bomba perpetrado esta mañana contra un centro educativo de Kabul, en Afganistán. La mayoría de las víctimas son estudiantes. Y Hacienda volverá a reunirse este lunes con los sindicatos de funcionarios, que tienen todo el fin de semana por delante para analizar la última propuesta del gobierno sobre la subida salarial. El Ejecutivo les planteó anoche un incremento, ojo, del 9,5% entre este año y el próximo y el 2024. Y nuevo toque de atención de la Unión Europea al gobierno de Sánchez a cuenta de la politización de la justicia en España. El comisario europeo del ramo, que está de visita en Madrid, le avisa al gobierno de que sería bueno que España tuviese reformado el modelo de elección del órgano de gobierno de los jueces antes de que nuestro país asuma la presidencia de la la Unión Europea. Eso será en el segundo semestre del 2023. Pues fíjate, Pilar, que me parece a mí que cuando llegue ese momento todavía no habrá acuerdo. Pero bueno, se abren las apuestas. Y el Papa ha nombrado a José María Avendaño, de 65 años, nuevo obispo auxiliar de Getafe. En la actualidad era vicario general y del clero de esta diócesis, donde ha desarrollado su trabajo pastoral, además de ser miembro del Consejo General de Cáritas Española. Y la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso ha felicitado a las comunidades judías por las celebraciones de estos días. En una carta recuerdan que estas festividades invitan a seguir construyendo el diálogo y la fraternidad entre las comunidades.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar, muy buenas.
Tras el parón de selecciones, vuelve la Liga.
Hoy Athletic de Bilbao, Almería a las 9. El domingo Real Madrid, Osasuna con Benzema, pero sin Modric. Mañana Mallorca, Barça, con la defensa del Barça en cuadro. Y mañana también, partidazo Sevilla, Atlético de Madrid, con Lopetegui en el punto de mira y Simeone, que acaba de hablar así de Joao Félix.
Esperemos que cuando le toque hacerlo, lo haga de la mejor manera. El club, la gente y nosotros como equipo tenemos mucha ilusión en ver al mejor Joao Félix y bueno, dependerá de lo que él nos pueda dar.
Hoy además atención a la lista de la selección femenina después de toda la polémica, es a las 4 de la tarde y han terminado los primeros entrenamientos de Fórmula 1 en Singapur, Carlos Miquel.
Cae la noche sobre Singapur, ya están las luces iluminando el circuito urbano por excelencia nocturno y hay sorpresa. De momento el más rápido en el primero libre ha sido Lewis Hamilton, 84 milésimas por delante de Verstappen, tercero Leclerc, sexto Sainz y décimo Fernando Alonso, un Alonso que iba muy bien con el neumático medio pero que ha tenido un problema mecánico, avería en el cambio.
Y además en MotoGP en Tailandia, Mar Márquez ha sido cuarto en los primeros entrenamientos.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez. Ahora ya en compañía del migdia de Cope Lleida, 6 minutos per sobre de la una, divendres 30 de setembre del 2022. Això vol dir que demà octubre ja. Demà ja és en setembre, el mes d'octubre. Déu-n'hi-do, eh? Que a més aquest any, al setembre, les escoles van començar amb alumnes una setmana abans. Semblava que el setembre es faria etern i al final el temps passa volant. Eh? Hores d'ara ja, 20 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui amb el David Torres. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La resta de la jornada a la província de Lleida serà de cel poc ennuvolat i temperatures màximes que no canvien gaire. El vent serà fluix. Demà dissabte, intervals de núvols a primeres hores i després dominarà el sol. Les temperatures pugen al Pirineu i tindrem gelades febles a punts alts. El vent serà variable fluix i les màximes seran de 24 graus a la Seu d'Urgell. Tindrem 23 a Lleida i Balaguer, 22 a Tàrrega i 19 a Viella. I les mínimes seran de 8 a Lleida, 7 a Balaguer i Tàrrega, 3 a la Seu d'Urgell i 1 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. A la 1 i 7 minuts, bon moment per buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
D'aquí uns minuts estarà amb nosaltres Jordi Curcó per parlar, ja saps, que t'ho explicava fa uns dies, que el govern de la Generalitat ja havia aprovat declarar la festa i romeria dels fanalets de Sant Jaume de Lleida com a festa patrimonial d'interès nacional i, a més, inscriure-la al catàleg del patrimoni festiu de Catalunya. Parlarem amb Jordi Curcó d'aquí uns minuts, però abans et recordo que la primera nevada de la temporada a cotes mitjanes i altes ha deixat una estampa hivernal al Pirineu quan encara no s'ha acabat el setembre. Hem parlat amb Armando Álvarez a les 12 i 20 minuts i ja ens ha dit que aquesta neu, tranquils, que no aguantarà, però vaja, és la primera nevada amb temperatures per sota zero a cotes altes del Pirineu Lleidatà. Tot i això, s'espera una remuntada de temperatures de cara al dilluns. Parlarem, sobretot, dilluns i dimarts, altra vegada amb l'Armando Álvarez per veure fins on arriba aquesta remuntada. De totes maneres, no ens esperem temperatures de l'agost perquè és que estarem ja al mes d'octubre. Ja, escolta'm, l'alegria aquesta de que comença a fer fred i que ja tenim aquesta primera nevada, els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han posat a la venda els forfets de temporada per aquest proper hivern de les 6 estacions de muntanya que gestiona Boitaull, Espot, Portainé, La Molina, Vall de Núria i Valter 2000. Aquests es poden adquirir amb un descompte de fins al 20% a les botigues en línia de cadascuna dels equipaments fins al proper 27 de novembre. I amb successos, et recordo que els Mossos d'Esquadra i la policia local de Tàrrega estan investigant un atropellament mortal a un ancià de 92 anys ahir dijous al matí en un tram urbà de la capital de l'Urgell. En concret, els fets van passar a la C14, a l'alçada del Pati, quan l'home va creuar per un lloc on no hi ha pas de vianants. Un camió el va atropellar i sembla ser que no es va aturar. La policia està investigant justament això, si el camioner no es va aturar perquè no va veure el vianant o perquè es va donar a la fuga. L'home va morir al cap d'unes hores a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida a causa de les ferides que va patir. I ahir també es va donar el tret de sortida a la 68a Fira Agrària de Sant Miquel. Va obrir portes ahir dijous, juntament amb la 37a edició del Saló Eurofruit. Aquest doble certamen firal recupera enguany la normalitat prepandèmia, sense mesures anticòvid, i assoleix la plena ocupació amb 290 expositors que ocupen els 54.000 metres quadrats de superfície del recinte. Sant Miquel i Eurofruit arriben marcades enguany justament per les dificultats que viu el sector agrari i ramader per l'encariment dels costos de producció i les afectacions climatològiques i meteorològiques que han fet caure la producció en cultius com ara la fruita dolça. Parlàvem fa uns dies, t'explicava que la davallada en producció és més que evident i palpable, ja tenim xifres, però que a més s'havia notat en una davallada del 17% en la contractació de personal per la campanya de la fruita. Amb tot aquest context, els expositors encaren la fira amb incertesa i els detractors i maquinària agrícola preveuen tancar menys vendes que en altres edicions. Obrim plana local. A Lleida Ciutat, el govern de la Paeria d'Esquerra i Junts ha tancat un acord amb el PSC i el Comú de Lleida per modificar en prop de 2 milions d'euros el pressupost municipal. L'objectiu és afrontar diverses accions per les quals no es disposaven de fons en els comptes d'enguany i, per tant, caldrà fer una modificació de crèdit que tirarà endavant gràcies a l'abstenció de socialistes i comuns que han incorporat diverses propostes al document. S'incorpora una partida per canviar la gespa del camp de futbol de Pardinyes i també una altra per a la redacció del projecte de rehabilitació de la piscina del Turó de Gardeny. La modificació s'aprovarà al proper ple municipal. Aviam, no és que no estigui d'acord en que es facin aquestes coses, però la piscina del Turó de Gardeny porta sense obrir més de 2 anys. Més de 2 anys. Si teníem tantes ganes de fer-ho, l'haguéssim inclòs als pressupostos. El que passa és que comencem a mercadejar ja amb vots i amb d'altres històries. No perdem de vista que el mes de maig hi ha eleccions municipals. O sigui, això d'incorporar ara els pressupostos, fent aquesta modificació de pressupostos amb l'abstenció del PSC i el Comú de Lleida ara, no perdeu de vista les eleccions del mes de maig. Les piscines obren al juny, però tranquils que es poden inaugurar abans, o pràcticament inaugurar les feines abans. I escolta, benvingudes siguen, que hi han de ser, però fa 2 anys ja que no hi són. Fa 2 anys que no hi són i no han entrat al pressupost de cap dels dos exercicis. Ara les hem de posar fent aquesta, bueno, aquesta història de modificació dels pressupostos, eh? Fent la modificació dels pressupostos al setembre, a 30 de setembre. I escolta, que acabem amb dues notícies, una gastronòmica i l'altra musical. La gastronòmica. T'explicava que dues empreses d'Almenar, Organa Spirulina i Origen Vintubar Lleida, han creat un bombó saludable i que sacia la gana. Està elaborat a base de cacau i espirulina, una microalga considerada un superaliment per l'ONU. Tot això ho han estat fent buscant l'equilibri entre el valor nutricional d'aquest snack i que el sabor resulti agradable al paladar. Per desenvolupar-ho, hem comptat amb la col·laboració de la doctora en nutrició de la UDL, Blanca Salinas, i de la dissenyadora d'aliments, Alexa Trilla. Preveuen treure al mercat en uns 3 mesos i ara estan fent tastos per conèixer l'opinió de la gent. Jo no sé si m'escolta algú d'Organ Espirulina, que per cert ja els coneixem perquè els hem entrevistat, o d'Origen Vintubar Lleida, que també els coneixem perquè també els hem entrevistat, però escolta, que jo us faci el tast. Que jo us faci el tast, o que si cal, organitzem un tast amb oients de Cope Lleida. I va, que el que fem és acabar amb música. Escoltes, és una magnífica cançó que canten a duet Diana Ross i Lionel Richie, Endless Love, de l'any 81. Però per què et poso aquesta música? Doncs perquè resulta que Bruce Springsteen ha presentat nou disc titulat Only the Strong Survive, que sortirà a la venda al novembre i en el qual el veterà músic nord-americà versiona 15 clàssics del gènere del soul, entre d'altres. Doncs busque cançons com de gent com Levi Stubbs, David Ruffin, Dobby Gray, Scott Walker o la mateixa Diana Ross, que és la veu femenina que escoltes. Va, que fem una pausa ràpida i de seguida està amb nosaltres Jordi Curcó.
Pren nota. El diumenge 2 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor d'Aprenem Autisme. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a millorar la inclusió de les persones amb autisme. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
En otoño caen las hojas.
Pero hombre, el otoño es bonito.
Y caen los goles.
¡Mira, mira!
Y este fin de semana los tienes todos en Tiempo de Juego.
Ya sabes, el de los goles, el de la emoción.
Este sábado Sevilla Atlético de Madrid, Mallorca Fútbol Club Barcelona.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Y el domingo Real Madrid Osasuna. Y además el gran premio de Fórmula 1 de Singapur. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Qué bonito es el otoño!
Te lo has inventado.
Sí, esta me la he inventado.
Los números uno del deporte.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Ahora tienes el plátano de Canarias a 1,95 euros el kilo y la merluza de 1 a 2 kilos a 7,89 euros el kilo. Solo hasta el 2 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este invierno te mereces un crucero MSC con Viajes El Corte Inglés. Déjate fascinar navegando por Egipto y el Mar Rojo. Descubre la mezcla de vanguardia y tradición de los Emiratos Árabes y Omán, con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. O si lo prefieres, enamórate del Mediterráneo embarcando directamente en puertos españoles y desconecta durante 8 días con todo incluido y tasas desde 449 euros por persona. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Quan passen 2 minuts d'un quart de 2 de la tarda, ja et deia que estaria avui amb nosaltres el Jordi Curcó per parlar del que ja podem anomenar com a festa patrimonial d'interès nacional, que és la festa i la romeria dels fanàlets de Sant Jaume. Jordi Curcó, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, que bé que sona, eh?
sona molt bé.
Que bé que sona, eh? Escolta, festa patrimonial d'interès nacional, eh?
Sí, sí, el que passa que, bueno, és el rang més alt de reconeixement, perquè hi ha les festes nacionals tradicionals d'interès nacional, hi ha altres qualificatius, però aquest és el rang superior, com a festa reconeguda.
No, i a més està...
Estem contents.
Està inscrita ja al catàleg de Patrimoni Festiu de Catalunya, amb el qual, Jordi Curcó, entenc que una de les feines o un dels objectius dels darrers temps el podem ja marcar a la llista de com ha aconseguit.
Doncs sí, perquè mira, tu has dit sona bé, però que arribés a sonar bé, pues ha tardat.
Clar.
Aquest so ha estat llarg, eh? Mira que vam començar amb l'anterior president, l'Àngel León, que serà el president d'honor, plegats els dos vam anar fixa't, el 20 de setembre de l'any 2007, a entrevistar-nos amb la directora general de Cultura Popular d'aleshores, la Maria Àngels Blasco.
El 2007?
El 2017.
Ah, 17.
17, han estat 5 anys, ja. Per tal de, doncs, de presentar la nostra proposta, li vam portar tot un dossier de la festa. Bueno, ella ens va dir que sí, que molt bé i tal, però que primer que també la volien conèixer, que volien llegir tota la proposta, tot el dossier que els hi vam enviar, i que la llista de peticions era bastant, bastant considerable i bastant llarga, no? I que per passar davant d'altres peticions, doncs, tenia que tenir la nostra una consistència, doncs, molt rellevant, no? Bé, doncs vam anar treballant i insistint, fins i tot amb ella la vam convidar a que visqués la festa de prop, i va venir, doncs, a la Romeria dels Fanalets la darrera abans de la pandèmia.
Hòstia, escolta, sí. Doncs vau tallar just, eh? Va anar perfecte.
Sí, vam tallar just.
La del 2019.
La del 2019, sí. I la veritat que és acompanyada d'una tècnica del departament, la Rosa Canela, home, i francament, ens van quedar meravellades de la festa, no? Perquè, a més, va ser un any que vam tenir molta gent, va sortir tot molt bé, i van dir, home, això és únic a Catalunya, perquè és una festa... És que és veritat, els fanalets de Sant Jaume són únics a Catalunya. Els fanalets de Lleida no se celebren a cap altre indret. Sí, se celebren amb els pobles del nostre voltant, per mimetisme, però com a romeria dels fanalets de Sant Jaume, com a festa popular, en la que els nens tenen aquest singular protagonisme, una festa entranyable, bonica, que dona felicitat a la gent. Bueno, no, pues, ells van considerar que això tenia que tirar endavant, i a partir d'aquí es va accelerar. El 21 de juliol del 2020, el Departament de Cultura ja va inscriure la festa dels fanalets al catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. I això era el primer pas i gairebé imprescindible per arribar a aquesta declaració. I en aquella declaració, quan se va inscriure al catàleg, ja es deia que s'inscrivia en base als criteris de referència de la singularitat i rellevància en l'abast nacional, el seu valor identitari i cultural per la població de Lleida, la seva llarga tradició i la celebració de la festa.
Però fixa't, Jordi, que has dit una cosa important. Quan va venir i ho va viure, és quan va dir, aquí tenim una cosa important. Ho dic perquè la gent que ens escolta a vegades, abans de jutjar-ho, el que hem de fer és provar-ho, sí, que és molt fàcil, eh? És anar-hi.
Sí, sí, jo els vaig dir, veniu i la veureu, no? I jo in situ. I es van quedar meravellades i van portar un fanalet a Barcelona tot plegat, no? Bueno, a partir d'aquí, clar, es va accelerar el tema, vam tenir la pandèmia entremig, i això ho va alentir, com és lògic, i després ens van començar a demanar, pues, material, documentació i tal, perquè, clar, nosaltres veiem que les primeres referències que es parla dels fanalets de Sant Jaume és la crònica de Girona i Pujades, que en el llibre quart, capítol 6è de la Crònica Universal del Principat de Catalunya, escrita el 1600 i publicada el 1609, fa referència a la festa i parla de que a Lleida tenen una capella de Sant Jaume que es fa una continuada de pares a fills. Imagina't, si el 1609 diu que es fa una continuada de pares a fills, vol dir que ja se feia abans, no?
Correcte. Com a mínim una generació,
sí,
abans.
Sí, una generació, eh? Després hi ha un altre document bueno, que ens van dir, home, sí, però això no s'ho teniu que demostrar, no? Aleshores vam haver d'anar a buscar el llibre aquest de la Crònica Universal del Principat de Catalunya, escanejar al lloc, a la pàgina concreta on apareix aquest escrit, i després també els hi vam fer arribar, que això hi vaig anar jo mateix a l'arxiu capitular de la Catedral de Lleida, on hi ha una altra documentació del canonge Finestres, que 160 anys després de Pujades fa constar també la visita amb un llibre seu escrit a mà i conservat, que es conserva molt bé, que és Fragmento Histórico de la Catedral, Iglesias y Ciudad de Lérida, on parle de com al segle XVIII es feia la festa dels fanalets. I explica doncs, que la vigília de la festa... Ho dic en castellà perquè ho tinc aquí. Diu, la vigília de la festa, al cerrar la noche, estan freqüentades ambas iglesias. Ambas iglesias refereixen les dues capelles, al peu del Romeu i a l'antiga de Can Sarra, que està al carrer Carme número 1, malauradament ara tancada des de fa uns anys, que segons la tradició diu que allí es va hostatjar i va predicar l'Evangeli de Sant Jaume per primera vegada als lleidatans. Diu, los que no van por devoción especial y visitan las iglesias para acompañar a sus hijos, que en estas dos noches tienen mayor delicia, yo digo que es feia la vigília el mateix dia de Sant Jaume, tienen mayor delicia en la vista de innumerables faroles o linternas de varias figuras, que con que van todos a solemnizar la fiesta. Y explique, digo, puestos en altas cañas o palos delgados que llevan en las manos, ayudando las madres a los niños de teta a tenerlos altos para que no se desgracien o se les apaguen las luces.
Caram, tu. Escolta, digo, que feien participar hasta los más pedidos de casa,
Sí, sí, digo, lo que no pocas veces causa enfados y llantos a los inocentes. Bueno. Si no se les acalla con otro farol, de que las más cautas van proveídas. Digo, discurren de una capilla a otra, pues carrés, ¿no? Desandando de continuo, iluminadas en las calles con tantas luces, y digo, que a quien no lo ha visto, causa admiración. ¡Ojo!
No, la veritat... escolta, també us dic ara, que ara són de LED. Tranquils, que ara no cremen,
Vull dir, ara són de LED. Petit, a mi se li va cremar més d'un cop,
A mi, també, i és una que havia fet jo i em va saber un greu que no veguis. Crec que encara la guardo, perquè la vaig mitja apagar, però vull dir que avui en dia és de LED, que no patiu per la canalla, ni molt menys, Jordi...
Doncs tot això ha tingut que passar per un consell tècnic, per un consell assessor... jurídic i finalment el Consell de Govern que va donar l'aprovació doncs, el passat dia 27, i s'atú el mateix dia que començaven les festes de la tarda de Lleida.
Sí.
Jordi,
si vols, un altre dia en parlarem a fons, sí,
tant,
perquè suposo que això us comportarà que aquesta edició d'aquest proper any, del 2023, alguna cosa especial hi haurà, suposo, que ja esteu maquinant i pensant.
Home, sí, ja vam parlar... És que, de fet, la declaració, la nostra intenció era que coincidís amb la festa de la Romeria dels Fanalets d'enguany, però per problemes administratius ho va allargar i no va ser possible. Però ja havíem parlat amb la paeria per, escolta, començar la Romeria amb el seguici festiu de la ciutat, ampliant-lo, perquè hi puguin participar doncs, els cavallets, els caps grossos, algun element més musical, etcètera. O sigui que la romeria del 2023 ha de ser una gran romeria com a festa patrimonial d'interès nacional que ja té la nostra ciutat, és l'única festa que ho té.
Home, a més, és que ho dius perfecte, vull dir que això és nostre, que és nostre només, que això es fa aquí, que potser a partir d'ara ens ho copien d'un altre lloc, però que on ha nascut és aquí i que, escolta, ja que tenim poques coses en exclusivitat, que en treguem pit. Hem parlat amb el Jordi Curcó.
Sí, tant.
Que és president de l'agrupació Lerdenca de Pessebristes de Lleida. Jordi, escolta, parlem un altre dia, perquè més en van, que ja començareu a tenir les coses clares, què suposa aquest reconeixement i, sobretot, com estem cada vegada més a prop de les dates, a veure què ens heu preparat. Enhorabona a tot l'equip i a tu mateix, Jordi, que sé que estàs molt involucrat el tema.
Gràcies a vosaltres pel vostre interès. I ara ens hem de portar des de Barcelona, que això ho farà un acte institucional, el diploma acreditatiu.
Sí, senyor. Sí, senyor. Jordi, una abraçada. Una abraçada
gràcies
gran.
Gràcies a vosaltres. I visca els fanalets de Sant Jaume.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 9,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones de la promoción.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
El próximo lunes, escucha en la tarde juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en la tarde, juntos creando oportunidades con BBVA.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Apa, ara sí, que ens plantem ja a les 2 de la tarda, ja saps que hi anem directes amb l'Espai Groc, com tots els divendres. Nosaltres, mira, pont no en fem, però sí que et donarem moltes propostes de cara al cap de setmana i a la resta de la setmana, ja saps, des del Caixa Fòrum, on avui està amb nosaltres la seva directora, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
També des de l'Auditori Municipal Enric Granados, amb la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, divendres.
I també està amb nosaltres l'Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, va, que ens quedem a la Biblioteca Pública perquè hi ha cosetes per explicar. Recordem les exposicions que tenim en marxa, els claustres, que això vol dir visitar la Biblioteca Pública, que ja sabeu que sempre sóc defensor de que aneu allí a gastar temps.
Exacte. Mira, tenim el claustre infantil, continua l'exposició 50 anys de l'Associació Espanyola contra el Càncer, que és relativa a la investigació que s'ha fet per a canviar la història del càncer. Uh-huh. És una exposició, són 15 roll-ups, però la particularitat, tal com t'explicava l'altre dia, és que tu pots entrar amb un codi QR i en aquest codi QR hi ha un investigador o investigadora que t'explica alguna fita de les que hi ha hagut durant tots aquests anys i que ha permès evolucionar i avançar amb el tema del càncer. I precisament l'últim roll-up és d'investigadors que han estat finançats i que treballen aquí a Lleida. Vull dir que sí, per això val la pena conèixer-ho.
Si teniu auriculars, doncs ho gaudireu millor.
Millor, exactament. Ah. Sí, tens raó. I al claustre de la hemeroteca tenim la genètica del còmic, que és aquestes exposicions que venim fent des de molts anys al voltant del còmic, i aquest any en concret és una exposició que analitza les influències de diferents arts, de política, d'economia, d'història, que d'alguna forma han marcat la manera de fer, la manera de dibuixar de diferents il·lustradors de còmic. Mm-hmm. Tots els seus, o sigui, quin seria, el comissari en diu, la genètica el seu ADN a nivell d'influències. Val? O sigui, no tant si venen d'aquest il·lustrador o d'aquest altre, sinó d'alguna forma quins referents tenen a l'hora de fer les seves historietes.
Ull, quan parlem de còmic, perquè jo gràcies a l'Anabel Ramos, la bibliotecària que teniu, entre d'altres, a la Biblioteca Pública de Lleida, he descobert el gran ventall, i jo crec que a més és un gènere que està pujant, el gran ventall que hi ha amb el còmic. Sí. Jo tendia a pensar que el còmic era el TVO de tota la vida, que el meu padre el comprava des de fa un munt d'anys, escolta, que ben maco que és de veure'l, o el Mortadelo i Filemón. Bueno, aquest és un tipus de còmic, hi ha el Tintín i d'altres, però també hi ha còmics que són, per exemple...
el manga.
O no, el manga. Anava a dir còmics que són reflexe d'un best-seller, no? Que,
exacte.
Que sí. Hi ha la versió llibre i la versió còmic, sí. Que no sabeu com explicar-ho ara.
Mira, precisament nosaltres aquest any, el grup de lectura que tenim, que en diem novel·la gràfica, és un grup de lectura en la qual aquest any totes les obres que hem triat estan basades en una obra literària. Totes, o sigui, versions, o sigui, hem agafat versions de, que s'han fet amb novel·la gràfica d'obres literàries, amb la qual cosa també convidarem els usuaris del grup de lectura a fer la comparativa, no? A llegir el que vulgui, l'obra en versió original, diguéssim, i després aquesta obra que s'ha fet, aquesta versió amb novel·la gràfica.
Insisteixo, amb l'Anabel Ramos tenim l'espai de la llibrera, que ja parlem només de llibres, i de tant en quant parlem de còmic, els dimecres a 3:15. I si no aneu a la Biblioteca Pública de Lleida i dieu, escolta, mira, m'interessa això del còmic, però vull defugir del còmic tòpic, per entendre'ns. Veureu que hi ha un món, però sí. Tot un món. I hi ha uns il·lustradors, perquè la gràcia del còmic, perdó, que ara ens estem extenent amb això, però la gràcia del còmic és com l'il·lustrador et pot transmetre les emocions, el sentir d'aquell tros d'història.
A més, és un aprenentatge, perquè les persones que estem acostumades a llegir novel·la, les quals m'hi poso jo ara fa un temps he intentat entrar amb la novel·la gràfica i anar-me acostumant, i em costa molt, me n'adono quan inicio el llibre, que vaig directe només al text, i clar, et perds tot el que t'aporta el dibuix.
Per això deia.
I llavors t'has de calmar i has de dir, no, estic llegint el text, però a la vegada estic mirant tot el que l'il·lustrador m'està dient i m'està aportant per a complementar aquesta petita frase del dibuix. I és un aprenentatge, és una manera de... És una lectura diferent, igual que a la lectura digital i hi ha diferents tipus de lectura.
Molts, això, eh?
En aquest cas, és aprendre aquesta lectura.
La Rosa i la Maribel van dient que sí amb el cap. Escolta, Antònia, que ara sí, que comencen ja els cursos aquests de les...
En diem habilitats digitals.
Això, habilitats digitals.
Sí.
Bàsiques, les bàsiques.
Nosaltres fem cursos d'iniciació molt bàsica, ho fem sobretot per a persones de més de 55 anys que s'han trobat en un moment en el qual els mòbils el necessitem absolutament per tot i que potser els hi falta aquest coneixement o aquestes habilitats bàsiques per a poder, pues això, baixar-te una aplicació, veure quan arriba l'autobús, descarregar-te el carnet de la meva salut o mirar quan tens la cita prèvia, crear-te una llista o una agenda de contactes al teu mòbil, com puc guardar les fotografies, aquestes quatre coses bàsiques, que hi ha una altra generació que ja ho fan d'una forma intuïtiva i que hi ha persones que les han d'aprendre. Doncs els cursos que fem, els tallers que fem, estan en aquest sentit. Són tallers setmanals de dos dies a les 11 del matí. En aquest cas seran dimarts i dijous a les 11 del matí. Et pots apuntar tot el mes i fas tots els cursos, que hi ha aquest iniciat en l'ús de mòbil, la meva salut i tràmics, fake news i seguretat en la xarxa i la biblioteca al teu mòbil. Pots fer aquests quatre o individualment. Et pots apuntar per la pàgina web de la biblioteca, el formulari online, o anar directament a la biblioteca i apuntar-te allí sense cap problema. Doncs... Hi ha places disponibles encara, i perquè són cursos que els
però
hem anat
volen.
Repetint. Sí, els hem
volen.
Anat repetint durant tot l'any i són grups molt petits en els quals el professor o professora pot estar molt atent a les necessitats de cada usuari.
Volen, us ho dic, que després... ja no hi ha places. Vull dir, si ja tens clar que ho has de fer, connecta't i apunta't, o atansa't a la biblioteca i t'apuntes.
Jo, Ricard, avui et volia fer una petició.
A veure.
No, et vull fer una petició. Bueno, et faig arribar una petició. L'altre dia vaig estar a les Borges Blanques i unes senyores em van comentar que eren oients del programa, que els agradava molt, i de la emissora en general... però que tenien un problema perquè ara no tenien una bona connexió, que ja ho havien comentat directament amb vosaltres, però sabien que jo participava al programa, i em van demanar que et fes arribar directament, que a veure si podeu posar solució a aquest problema, perquè es troben que es connecten i tenen o molt mala connexió o a la meitat se'ls hi va la connexió.
És un problema que estem tenint, amb tema ona mitjana i d'altres cobertures, però bueno, sé que tècnicament s'hi està treballant. De totes maneres, jo sé que a vegades també costa fer aquest pas, però quasi bé tothom tenim un dispositiu mòbil a la butxaca.
Eren unes persones grans, que suposo que els hi costava una mica més.
Clar, però hi ha aquesta altra opció. No obstant, la FM i la ona mitjana han de tornar a funcionar, però si de cas, doncs escolta, a vegades el net, el fill, escolta, descarrem l'aplicació de Cope i com escolto Cope Lleida. Un cop ho has fet una vegada, ja està, és molt fàcil, o a cope.es. I si no, haurem d'organitzar un curset a la Biblioteca Pública de Lleida de com
feu.
Accedir a l'aplicació de Cope.
Però... he de dir que em va fer molta il·lusió saber que escoltaven el programa i
com et van identificar?
Per la meva mare.
Ah, igual la van per la veu, tu ets l'Antònia.
No, per la meva mare, perquè coneixien a la meva mare i van identificar, i bueno, em va agradar molt que em diguessin això, que escoltaven el programa, tant aquest també com el de la Naval recomanant llibres, i em van dir això, sisplau, comenta el Ricard que hi ha aquest problema, i així ho faig.
Bueno, doncs mira, així queda anotat, no? I a més, escolta, que tenim el nostre WhatsApp perquè la gent us poseu en contacte amb nosaltres, però si ho feu a través dels col·laboradors també és una cosa que m'agrada moltíssim. Doncs escolta, la meva salutació a les amigues de l'Antònia de les Borges Blanques, només faltaria, de la seva mare. Va, que tornem a la Biblioteca Pública de Lleida, perquè ja han començat els grups de lectura, o estan a punt de començar, però estan formadíssim tots, menys, em sembla que n'hi ha dos, que és el gener.
El gener, exactament.
Ja
ara ja comencem, la setmana que ve comencem ja tots els grups de lectura, estan les inscripcions tancades, perquè els vam omplir tots sense cap problema, i llavors estan les inscripcions tancades, però les persones que vulguin, que sàpiguin que el gener obrirem grups nous, les inscripcions seran al desembre, i al gener tornarem a obrir grups nous.
Molt bé. Doncs ja ho sabeu, tot això a l'edifici, a l'antic edifici de la Maternitat, que és el de la Biblioteca Pública de Lleida, la Rambla d'Aragó, que al novembre us muntaran un pollastre per allí al davant que no veguis, perquè venen les obres de reforma de la Rambla d'Aragó. I es faran les voreres una mica més amples, el carrer Luis s'ha de moure i tal, però escolta, una excusa més per anar-hi caminant, així no tens problema on aparcar, tot i que hi ha un aparcament força gran a la part del darrere. Aneu caminant, entreu, us asseieu, podeu veure la premsa del dia, consultar revistes d'aquestes que abans t'havies de subscriure, anar-te-les a comprar al quios, doncs aquí te les tenen. Vas allà, mires la de l'últim número o números
altres. I te la pots emportar en préstec sense cap problema.
Molt bé, Antònia Capdevila, escolta, que acabis de passar un bon cap de setmana de festes de Lleida.
Molt bé, gràcies igualment.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
A part, ja cap al CaixaForum, Maribel Tost, perquè déu-n'hi-do, quin inici de l'exposició de Pixar esteu tenint, eh?
Sí, així és. Francament, estem contentíssims per l'acollida del públic lleidatà en aquesta exposició, que ens acompanyarà fins al dia 26 de febrer, no? I també, doncs, dissabte passat vam estrenar el ventall d'activitats paral·leles amb la projecció de Toy Story, que val a dir doncs, que vam tenir doncs, molt públic que ens va acompanyar doncs, en aquesta sessió, i bé, doncs, abordem doncs, aquest cap de setmana de festa major, doncs, obrint doncs, tots els dies, avui divendres a la tarda, demà dissabte i diumenge al matí. Recordar que demà dissabte a 6:45 tenim la visita guiada a l'exposició doncs, en català, i que encara doncs, ens queden places, no? Per tant, si algú dels radioients que ens està seguint en aquests moments doncs, té ganes d'aprofundir en aquesta exposició, doncs, té aquesta possibilitat de participar doncs, en aquesta visita guiada que, com dèiem, oferim demà a 6:45 del vespre. No?
Llevat d'algun dissabte especial pel que sigui, les visites guiades normalment les teniu diumenge al migdia i dissabte a la tarda?
O sigui, per al públic general sempre són els dissabtes a la tarda, a 6:45. Ja és un costum. Sí, la rutina. I després, puntualment, els diumenges, dos diumenges al mes, a les 12 del migdia, oferim una visita guiada per al públic familiar, no? Amb un contingut específic adreçat per a aquest tipus de públic, però ja tindrem l'oportunitat de parlar-ne quan ens atencem doncs, a la data.
Molt bé. Escolta, cap de setmana, com deies, de festes de tardor, vosaltres sumeu les vostres activitats.
Així és, i ple d'activitats. No? A mi m'agradaria fer una petita referència a la nit de la recerca, que és una efemèride que es realitza doncs, a nivell nacional, i que CaixaForum Lleida també s'hi suma amb la realització doncs, de dos tallers de ciència a nivell familiar, que és Slime, però malauradament doncs, ja tenim, doncs, tenim les places, totes les places ja exaurides. No? És un taller que ja vam tenir l'oportunitat de fer doncs, a mitjans de setembre, i que amb la nit de la recerca hem vist l'oportunitat de replicar-ho, però afortunadament se'ns han...
Slimes, Maribel, és... Sí. Què és? Sí. És aquells productes és
aquell
viscosos,
moc.
No?
Sí, ah, sí, això, aquell va. Moc. Sí.
Feu tallers que ensenyen a fer-ho de manera...
Sí,
a fer-ho a casa.
Sí, fem una petita aproximació doncs, a la ciència, i després doncs, la segona part del taller és aquesta possibilitat de poder fer aquest fluid, aquest moc viscós, fer-lo doncs, a CaixaForum Lleida, i després fer-lo doncs, a casa teva amb els productes, doncs, quotidians.
La Rosa se l'ha imaginat i tot. El tacte inclòs, eh?
Sí, perquè jo de petita recordo haver-ne tingut, com el tiràvem cap al sostre o a les parets, però ara m'imagino els pares i mares fent-lo allà a casa amb els nens, és una imatge curiosa, sí.
I el CaixaForum, ja dic, és tot un espectacle, perquè els pares s'arromanguen fins al final, per dir-ho d'alguna manera, així molt vulgarment, i s'hi posen, i bé, doncs l'experiència que vam tenir doncs, a mitjans de setembre va ser fabulosa, els nens i nenes doncs, contentíssims, també doncs, partíem amb les entrades doncs, exaurides, i bé, doncs aquest divendres, doncs una situació, viurem una situació doncs, similar. Però sí, si em permets, doncs encara ens queda en places per un parell de tallers, que és Megalopoli, que durem a terme doncs, el dissabte a les 6 de la tarda i el diumenge doncs, a les 12 del migdia. Són dues sessions d'aquest taller que vam estrenar doncs, el cap de setmana passat, que bàsicament el que fem amb els nens i nenes és convertir-los en autèntics arquitectes. Per què? Perquè a través doncs, de diverses estructures construeixen doncs, una gran ciutat en la qual doncs, no li falta doncs, cap detall. Una ciutat en la qual doncs, hi ha escoles, hi ha hospitals, hi ha biblioteques. Es tracta doncs, d'un taller doncs, de construcció. És tot un repte, i bé, ho recomano perquè... Val a dir que encara ens queden doncs, algunes places o algunes localitats, i per tant, si hi ha persones que ens estiguin acompanyant, doncs ja tenim doncs, aquesta possibilitat també de cara al cap de setmana, a banda doncs, de visitar doncs, l'exposició doncs, de Pixar Construint Personatges.
Sí, estava revisant perquè jo com he descobrit aquesta efemèride de la Nit Europea de la Recerca, que se celebra cada 30 de setembre, la veritat és que de seguida vaig buscar activitats, la Universitat de Lleida també en fa, i a d'altres punts, però clar, a Lleida és curiós perquè clar, al caure just a l'endemà del dia festiu de Sant Miquel i aquestes històries potser passa lleugerament desapercebut, eh? Per tant, aquestes activitats que involucren a famílies senceres i que t'expliquen el que és que està dins d'una edició de la Nit Europea de la Recerca, em sembla tan interessant. De totes maneres, Maribel, encara al CaixaForum vosaltres teniu cinema.
Sí.
Perquè, clar, ja vam començar amb Toy Story, ja tenim una tradició llarga de cinema al CaixaForum, doncs seguim al cinema.
Sí, seguim amb cinema. Per què? Perquè dilluns, dia 26 d'octubre...
3
d'octubre, disculpeu. Continuarem doncs, en la segona sessió de l'art en el cinema, que és un cicle que duem a terme durant 5 dilluns consecutius, en els quals doncs, posem el focus en l'obra i en el procés creatiu de grans espases, de grans noms en la història de l'art. No? I aquest dilluns, dia 3, a les 7 de la tarda, li toca doncs, el torn a Goya. Per tant, doncs, projectarem doncs, el documental que porta per títol Goya, un espectáculo de carne i hueso. I amb la peculiaritat doncs, que tindrem l'oportunitat de gaudir d'una presentació prèvia que com és habitual doncs, ens la farà doncs, l'Oriol Bosch, que és conservador doncs, del Museu Morera. Mm-hmm. Val a dir que vam estrenar...
Ens hem d'apuntar, eh?
Sí.
I hi ha entrades limitades.
Sí. Val a dir que vam estrenar doncs, aquest cicle el passat dilluns amb Klim. La platea de CaixaForum Lleida feia molt goig perquè gairebé 100 persones ens van acompanyar en aquesta projecció, i bé, Continuem amb el cicle aquest dilluns a les 7 de la tarda amb Goya.
Doncs caixaforum.org/Lleida, allí teniu tota la informació de les activitats i sobretot com comprar les entrades per les que són de pagament i també per agafar, per exemple, visita a l'exposició, que ja ho hem dit. L'exposició és lliure i gratuïta de visitar-la fins a un límit d'aforament. Si et vols assegurar que el dia que tu hi vagis, a l'hora que tu hi vagis, ja podràs entrar tranquil·lament, doncs a caixaforum.org/Lleida també pots anar gratuïtament i triar dia i hora i reservar-te aquelles places per tu, que és una manera d'assegurar-te el tiro, per entendre'ns.
Sí, és així. És.
Molt bé, Maribel, alguna cosa més?
Doncs mira, una petita cosa, una petita referència. Per què? Perquè el dia 3, el dilluns, a les 12, doncs tindrem un concert molt emblemàtic a Caixaforum Lleida, ja que durant aquests dies un grup de nois d'Ilercis i un grup de nois de la Fundació Soriguer han estat participant en uns tallers de música i el resultat final serà presentat doncs, el dia 3 d'octubre a les 12 del migdia a l'auditori de CaixaForum Lleida. Aquests nois doncs, ens oferiran doncs, un concert, la qual doncs, ens demostraran que bàsicament doncs, la música és una gran eina participativa i també de cohesió social.
Molt bé, doncs música també del CaixaForum. Molt bé, Maribel, gràcies.
A vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I parlant de música, doncs marxem cap a l'auditori, Roser, perquè si d'una cosa enteneu és de música, vosaltres.
Sí, sí, n'entenem una mica, Ricard. Doncs sí, la setmana vinent ja podem dir que ja inaugurem la temporada de l'auditori, tot i que divendres passat la vam inaugurar amb Percolatge, la temporada de teatre i música, aquell espectacle de carrer del que vam estar parlant, que per cert va ser un èxit total.
Però vas estar per allí?
Absolutament.
Vas estar fent fotos i vídeos?
Vaig estar fent fotos, vaig estar fent vídeos, vaig estar rebent a la companyia, avui vaig portar tota la tarda amb ells i va ser molt curiós, a més, com muntaven l'equip, com entre ells se coordinaven tots els vestits, com hi havia un noi que els acompanyava amb un ordinador que els anava marcant les llums, els canvis, va ser molt curiós veure els efectes i la gent estava supercontenta. A més, la companyia Brincadeira és una companyia formada a Barcelona, però vaig estar parlant amb ells i, clar, és una companyia que forma a nens i adolescents des de ben petits al món de la percussió. Per tant, són cantera tots els que estan fent aquest espectacle i funcionen entre ells com si fos una família germana, és a dir, una mirada era com quan canviaven de manera de fer, quan es posaven en moviment era sincronitzat però com una dansa, era molt bonic de veure i també va ser molt bonic veure tant públic diferent a la plaça Paeria, de tantes edats diferents, de tants llocs diferents, va ser, ells ho parlàvem a l'acabar, van estar molt, molt contents, molt agraïts i també molt curiosos de veure la gentada que els estava esperant a plaça Paeria.
No, és que a més ho vam dir, era una ocasió maca per això, per poder anar, estar a l'estoneta que puguis o vulguis i participar en aquest arrencament de temporada. Que, escolta, que ja van fer soroll, per entendre'ns.
Sí, sí que en van fer, i força, a més. A més, ens va aguantar la pluja, no va ploure fins a la nit, cosa que també és molt d'agrair, perquè ho vam tindre una mica complicat en uns moments determinats, que vam veure, ens haurem de posar les arcades, als porxos de la Paeria, si plou. Tot ho teníem controlat, per si passava una cosa o una altra, però finalment es va desenvolupar molt bé. Doncs, com et deia, Ricard, la setmana vinent ja comencem amb el primer concert de l'auditori d'aquesta temporada, que és el dijous 6 d'octubre a les 8 del vespre, amb una formació resident a l'auditori, que són Lleida Art Ensemble, que ens oferiran el seu concert Bowling and Friends. És un concert que, com ells mateixos defineixen, és un concert d'una olla barrejada de músiques i estils de tot el món, passant per Àfrica, pel blues americà, també temes catalans. Ells volen també representar una mica aquest estil de música diferent on hi tinguin cabuda tots i tots els tipus de públic. Comencem amb música de cambra, per tant farem el concert a la sala 2 de l'auditori, dijous dia 6 a les 8 del vespre. L'entrada general costa 10 euros, l'entrada amb un descompte d'un 10%, que ara és els amics de la temporada, costa 9 euros, és a dir, és un concert molt assequible, és el nostre concert d'inici de temporada i esperem que tinguin moltíssim públic. públic, perquè són aquestes formacions residents, a més, s'ho mereixen. Tenen una trajectòria llarga a l'auditori, assagen molt, aquests dies han estat assajant, i la veritat és que sonava molt, molt bé, i esperem que tinguem molt públic. Per tant, el primer concert és el dia 6, dijous. Després, ja, si em permets, també parlem... En parlarem la setmana vinent abastament, però el següent concert és el dia 9, diumenge 9, amb la Patètica de Tchaikovsky. La Patètica de Tchaikovsky amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, Elia Chechino. Elia Chechino és el guanyador del Ricard Vinyes de l'any 2021. Mm-hmm. Amb un pianista excel·lent, molt jove, que ha d'aportar grans coses al món de la música clàssica. I aquest concert, a més, té la... activitats paral·leles que també comencem la setmana vinent. L'any passat, la temporada passada, si recordeu, ja vam començar amb uns cicles de conferències que parlem de música, una eina per anar de concert. El nom del cicle està claríssim. És a dir, volem apropar al públic a entendre millor el que escoltaran.
Clar, és genial. Això és com la visita guiada al Caixa Fòrum, per entendre'ns, que és altament recomanable. Tu pots anar a un concert i, escolta, t'agradarà i potser agafaràs coses. Però si t'ho expliquen abans, sortiràs amb enriquit que no veguis.
Absolutament. Nosaltres ho recomanem molt. La primera de les conferències del cicle serà el dia 5 d'octubre, per tant, dimecres, a les 7 del vespre. A la sala 2, a la sala de càmera de l'auditori. Entrada lliure, gratuïta. Durarà aproximadament, no duren més d'una hora, també. No són excessivament llargues. Aquesta en concret parlarà, evidentment, de Tchaikovsky, de la Patètica de Tchaikovsky. Es titula Els patiments de Tchaikovsky. No us puc fer spoiler també sobre molt que anirà a la conferència, però podem imaginar que l'època, la manera de compondre, no devia ser especialment senzilla.
Sí, a veure, pels noms i pels adjectius que fas anar, la veritat és que sí, eh?
I estarà a càrrec de Ramon Andreu. Ramon Andreu, a part de ser professor del Conservatori, Escola de Música de Lleida, company nostre, també és pianista i compositor. I coneix molt i bé l'obra de Tchaikovsky. Per tant, escoltar de la mà d'algú que coneix, interprete i gaudeix de l'obra d'aquest compositor és molt diferent que t'ho expliqui qualsevol persona que simplement li agrada l'obra. És molt diferent, també. Per això que recomanem molt, moltíssim, aquest tipus de conferències, perquè el que volem és que la gent en pugui gaudir. Tampoc no són conferències molt especials.
No ens fa falta ser músics professionals.
No, malgrat que els que la donen i la imparteixen són especialistes, evidentment també són divulgadors, també són gent que ensenya a grans i petits, i això és la gran facilitat que després tenen a l'hora d'explicar-ho, evidentment. Per tant, gent que vulgui venir a l'auditori el dia 5 a les 7 de la tarda a la sala 2, estan convidats de tot tipus, de tota edat, a famílies, per poder venir a escoltar el que els hi explicaran sobre l'obra, que després tindrem la gran sort de gaudir el diumenge, dia 9 d'octubre, a les 7 del vespre, a la Sala Simfònica, on l'esplèndida Orquestra Simfònica del Vallès inicia temporada de tardor amb nosaltres, també. Per tant, és a dir, conflueixen una sèrie de coses que penso que són molt importants. A més, és el gran concert important de la temporada d'inici de temporada nostra, també amb la Simfònica del Vallès, l'Elia Chechino, i, evidentment, el Xavier Puig és el director de la Simfònica, Xavier Puig també de Cervera, gran director... té tots els elements per convertir-se en un d'aquells concerts imperdibles, com sempre diem.
Doncs després no diguis que no ho sabies. Ara ja ho has escoltat. I ho sento. Igual ara t'han posat en un problema perquè ja ho has escoltat. I com que ho has escoltat, doncs ja saps que és d'aquells que no et pots perdre. Eh? La Patètica de Tchaikovsky. En tornarem a parlar la setmana vinent, però teniu les entrades ja a la temporada lleida.cat. Això és el 9 d'octubre a les 7 de la tarda. 9 d'octubre a les 7 de la tarda. És un diumenge, és una manera increïble d'acabar la setmana, per entendre'ns. A les 7 de la tarda, escolta, que no és cap hora, amb dues hores estem fora. Per tant, 9 d'octubre a les 7 de la tarda, la Patètica de Tchaikovsky, i si us podeu acostar el dia 5 a les 7 de la tarda a la sala 2, que és entrar a l'auditori cap baix, per entendre'ns, tal qual entreu, cap baix, que hi ha una sala. Ho dic perquè sempre diem allò de no has entrat mai a l'auditori, doncs escolta, que et poso falta a la sala 1. Però i la sala 2? Doncs mira, aquesta vegada la pots conèixer així de fàcil. Tal qual entre, recte, cap baix, i cap baix a la sala 2.
I a fil del que deia Ricard, la sala 2, a nivell auditiu, no esplèndida. El següent, tothom que ha vingut, ja siguin cantants d'òpera, sopranos, ara estic pensant en la Mireia Pintó de la temporada passada, quan algú que no ha vingut mai cante o toca allí per primera vegada, queden absolutament emocionats per l'efecte, i ens diuen que poques sales tenen la sonoritat que té la sala 2. La sala 1 també ha, però la sala 2 és especialment, també perquè és molt acollidora, com ja sabeu, però per, a nivell sonoritat és una cosa esplèndida. Per tant, el dia 6, amb Bowling and Friends, música de cambra, si no hi heu estat mai, cosa que tampoc no deu haver tanta gent a Lleida, espero i desitjo, però els que no hi heu estat mai, us convido a que vingueu a escoltar i a deleitar-vos.
Que bé que ho ven, eh? la Roser. Però és que és així, eh? És així. En fi, la temporada de Lleida.cat, allí teniu totes les entrades, les podeu agafar ja, eh? Que ja en veig unes quantes de venudes. Quan dic unes quantes, vol dir que n'hi ha unes quantes de venudes, eh? Per tant, la temporada de Lleida.cat, a més, recordeu el tema dels abonaments, us podeu incloure, doncs, aquesta activitat dins dels abonaments. Ja sabeu que si n'agafeu feu 3, hi ha un descompte, si n'agafeu 5, hi ha més descompte. Si ja teniu clar que cada mes hi voleu una o dues vegades, doncs, escolta, abonament de 5, i d'aquí al desembre, final d'any, ja us trieu el 5, com a mínim, eh? Com a mínim, els 5 espectacles que voleu, i teniu un 25% de descompte a cada un dels que agafeu, a partir de 5, eh? Mm-hmm. O sigui que, escolta, és una bona notícia. Si no, 4 en paguen 3, per entendre'ns. O sigui, és ideal. A més, són espectacles que et posen els pèls de punta, eh? És veritat que la sonoritat de l'auditori, en general, és espectacular, eh? Potser no la valorem prou. Potser no la valorem prou.
Sí, com tantes coses aquí a Lleida, no? Aquesta sensació de vegades que hi ha, no? Al voltant de moltes, sí, de les coses que fem. Quan vas a fora, fora, per exemple, parlem d'una Barcelona, eh? Tampoc no cal anar tan lluny. Vas a l'Auditori de Barcelona, vas al Teatre Nacional i surts amb badalida. Hi ha obres, hi ha produccions, hi ha concerts aquí a Lleida que tenen la mateixa o encara més qualitat dels que, sí, pots veure fora.
Sí, sí. Molt bé, doncs, va, que ens acostem a les dues. Ja us hem complicat l'agenda perquè l'acabeu d'omplir amb les propostes de la Biblioteca Pública de Lleida, del Caixa Fòrum i de l'Auditori Municipal Enric Granados. Roser Gort i Maribel Tos, escolta, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana a tots.
Gràcies. I nosaltres, que res, que ho deixem aquí, que ens hem plantat a les dues. Soc el Ricard Álvarez, que acabis de passar un bon divendres, aprofita el cap de setmana, que després passe volant, i dilluns hi tornem a les 12:20. Fins llavors, salut. Adeu.
Dels Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.